res em fa il·lusió. Quan em parlen de felicitat, la cursileria de la paraula em fa rebentar de riure. L'ideal consisteix en fer-se totes les il·lusions possibles i no creure en cap. Decepcionant, depriment, però què hi voleu fer? Aquest és un fragment d'una de les moltes notes disperses que va escriure Josep Pla entre els anys 50 i els 60, i d'aquí precisament neix el títol del nou volum que acaba de publicar Destino, curat per Francesc Moreno i que recull un munt d'inèdits a Pla, un escriptor que aquí s'aboca a cor obert sobre els abismes del país, de l'escriptura, de l'amistat i de la vida. Avui a Ciutat Maragda ens ocuparem de Pla, de l'inèdit i de l'èdit, el Pla més conegut però també el més transparent. En parlarem amb el director de la càtedra Josep Pla, en Xavier Pla, amb la Maria Boigues i el Jordi Puntí. Amb les il·lusions intactes, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I comencem saludant des dels estudis de Catalunya Ràdio a Girona, en Xavier Pla, què tal?
Hola, molt bé.
Com estem, director de la càtedra Josep Pla? I dèiem ara aquest volum, fer-se totes les il·lusions possibles, fruit de la revisió dels diferents manuscrits i les notes que custodia la Fundació Pla a Palafrugell. No sé, Xavier, si ens hem d'imaginar l'arxiu de la Fundació, l'arxiu Pla, com una mena de gran Fort Knox de la seva obra.
Sí, diguem-ne que Pla és un autor amb una capacitat de treball immensa, des de pràcticament l'adolescència fins quan mor, amb 84 anys, i per tant el fruit de tot aquest treball és una obra publicada inacabable, inabastable, i una obra periodística doncs, immensa també, i tot això fa que imposi, ni que sigui per la quantitat, doncs, tot allò que hi ha darrere del nom de Josep Pla.
En tot cas, quan un lector, ara em posava en la pell d'un lector que el 2018 entra a una llibreria, a més a buscar un títol d'èxit com ha estat, i es pregunta per què textos dels anys 50 i 60 no s'han publicat fins ara, han estat inèdits fins ara, m'imagino que hi ha una explicació que va més enllà de la censura.
La primera explicació segurament és la censura franquista, i els reflexos que la censura doncs, devia condicionar entre els escriptors i els editors. És a dir, que la censura implica també, probablement, i encara que no ens agradi, una autocensura. Per tant, com que són textos reflexius, textos amb vocació assagística, de pensar en veu alta sobre Catalunya i sobre els catalans i sobre Josep Pla i sobre la seva vida, doncs és probable que en aquell moment no poguessin aparèixer i per tant van quedar en un calaix, és així.
I havien de, en tot cas, formar part d'aquest segon volum de Notes Disperses, el primer és el 69, no? En paraules sí. A Pla, estem parlant de, per qui no tingui al cap, de quin gènere parlem, eh? Notes de records, de reminiscències, de lectures, de coses vistes, eh? És a dir, un calaix de sastre, d'assaig, sí. De pensaments...
Els títols de Pla sempre són molt senzills i molt honestos, i per tant Notes Disperses vol dir exactament el que vol dir. Sabem que Pla havia anunciat al seu editor Josep Vergés de Destino un segon volum de Notes Disperses, potser titulat Vagues Notes Disperses o Noves Notes Disperses, però en tot cas com a segon volum del primer que s'havia publicat. I bé, doncs, per aquestes raons que estàvem dient, doncs aquests textos no van acabar trobant un lloc tampoc en altres volums semblants, eh? Perquè recordeu que hi ha el Notes per a Sílvia i el Notes al Capvesprol, que en principi són continuacions del primer Notes Disperses.
Xavier, tu no els veus, però aquí a la taula, a Catalunya Ràdio, des de Barcelona tenim també altres llibres, perquè tenim també dos planians vocacionals sí. Que et volen saludar. Maria Boigues, Jordi Puntí, què tal? Ben trobats?
Com anem?
Molt bé.
Hola.
I el Xavier Pla, aquí el teniu, sentint a parlar, i vaja, d'aquest llibre que em consta que heu llegit també amb molt interès.
Sí, a vegades veig el Xavier Pla com un dealer, com un camell que guarda, perdó, per l'expressió, guarda el pla inèdit i de tant en tant ens en deixa anar, no? Fa 2 anys va ser La vida lenta, ara han sigut Fer-se totes les il·lusions possibles. Té aquest punt de, bueno, de pensar que això també és una mica perillós pels que som lectors de Pla, de pensar que és una deu inesgotable. I això algun dia ens ho haureu d'aclarir, perquè potser, potser nosaltres hem de deixar de fer-nos totes les il·lusions possibles pel que fa als textos de Pla, no? Sense voler fer més broma, però és veritat, o sigui, la gràcia en gran part, i amb això hi afegeixo La vida lenta, tot i que era un llibre molt diferent,
sí.
Que és, la gràcia és poder llegir coses noves com si ja ho haguéssim llegit tot i ens ho sapiguéssim tot. Però no, evidentment, després, almenys el que a mi em passa és, després de llegir aquest llibre, doncs he tornat a agafar les notes per a Sílvia, que les vaig llegir en el seu moment, i què he fet? He entrat primer en un llibre que hi ha dintre de les notes per a Sílvia, que és Madrid, l'adveniment de la República, que no té res a veure amb les notes disperses, i que, en canvi, hi he caigut de 4 peus una altra vegada, perquè en la situació política que vivim ara, doncs és molt agraït recuperar aquell text i recuperar també la mirada del Pla jove, no?
És bonica aquesta idea de Pla com un hipertext, no? Sí. Que pots anar linkant d'un text a un altre. Sí.
Això és una cosa que intriga molt, també. Què escrivia quan? Perquè és una vida llarga, tu ho deies, Xavi, és una persona que comença a escriure de molt jovenet i que escriu fins que es mor, pràcticament, i que, a més, es va reescrivint, perquè a partir del moment en què s'impulsen les obres completes, ell reorganitza tota la seva obra. I aleshores hi ha una cosa que acaba intrigant i que a mi em sembla important, que és què escrivia quan, el Pla? Perquè aquestes notes disperses que s'han publicat ara són de finals dels 50, començos dels 60, expliquen, per exemple, la nevada de Barcelona el 62, que és un moment especialment saborós del volum. Amb què coincideixen en el temps?
Com saps molt bé, Maria, perquè coneixes molt bé l'obra de Mercè Rodoreda, aquestes coses de vegades són molt més complexes i alhora molt més senzilles, no? Pla escriu constantment. L'adjectiu el va encunyar Joan Fuster i és totalment encertat. Pla és un grafòman i la grafomania forma part de les manies de la seva vida i de la seva vitalitat, m'atreviria a dir. Per tant, escriu constantment, constantment té projectes de possibles llibres, de possibles projectes editorials i, per tant, és una mena de work in progress interminable que de vegades cristal·litza, per dir-ho així, en un llibre, en un títol, però de vegades no, i de vegades forma part d'una mena de corrent de raig textual interminable. Per tant, ens trobem en aquest cas, en el llibre Fer-se totes les il·lusions possibles, que ha editat Francesc Montero, que és un filòleg de la càtedra Josep Pla. Són notes de finals dels anys 50. És un moment probablement interessantíssim en la vida de Pla, però també en la cultura catalana. És un moment en què Jaume Vicenç Vives, poc abans de morir, s'erigeix gairebé com un dels renovadors del catalanisme polític, amb tot el que això comportava en aquells moments, no? Per tant, és un moment en què ell reflexiona sobre la història de Catalunya, sobre la literatura catalana, sobre la llengua catalana i sobre el paper que ell vol jugar dins de la història de la literatura catalana, que és un paper, evidentment, principal. Pla està constantment fent esforços per ser l'escriptor de referència, tal com ho havia volgut ser abans de la guerra, de la literatura catalana. Per tant, és un moment interessantíssim, és un moment molt fèrtil. Penseu que als anys 50 a Selecta Pla publica en alguns anys 4 i 5 llibres consecutius, alguns refets, d'altres inèdits, El carrer estret, Girona, un llibre de records, etc. Per tant, és un moment d'una gran vitalitat i també crec que és un moment d'una gran esperança.
I quines facetes diries que té en el conjunt de la seva obra? Perquè jo, pel que vaig, hi ha el Pla viatger, el que camina i observa i diu,
sí.
I n'hi ha un altre que és, d'alguna manera, l'especulador o el pensador, que pren una distància i intenta justament fer un paper que estaria més a prop del d'un historiador de les idees, diguem.
Clar, com sempre, hi ha molts plas, perquè és un escriptor amb moltes facetes i amb moltes cares en el millor sentit i en el pitjor sentit també de la paraula, perquè està disposat a jugar totes les cartes. Però, per sobre de tot, jo hi veig el creador solitari. És a dir, la persona que ha decidit, bàsicament, consagrar-se a l'escriptura, a la literatura, i que sap que haurà de pagar un preu vital molt alt per això. És a dir, viure allunyat, viure solitàriament. Pla era un home, pel que sembla, molt sociable i que es relacionava amb moltíssima gent, però hi ha una solitud moral de l'escriptor davant del text, davant de l'escriptura. Hi ha una qüestió també de responsabilitat davant d'ell mateix. És a dir, Pla, que és, em sembla, un home molt intel·ligent o d'una intel·ligència literària molt acusada, però també amb una morrieria empordanesa o no, però que es fa patent també molt sovint, però és algú que s'ha compromès des de 1925, quan publica el seu primer llibre, amb la literatura. I ell juga una cursa i vol jugar amb el cavall guanyador. I, per tant, és algú que està més enllà dels viatges, més enllà del periodisme, més enllà de la política, que li interessava enormement, en aquells anys, sobretot, a finals dels 50, que és quan ell ja comença a tenir una edat per reflexionar moralment sobre qui és i què ha estat ell com a persona i com a escriptor dins de la cultura catalana, és un moment, em sembla, interessantíssim. Són els anys en què, bé, morirà Vicenç Vives, morirà Carles Riba, comencen a aparèixer una nova generació d'escriptors en català. Per tant, és realment un dels moments decisius. L'altre seria, evidentment, 1939, però d'això en podem parlar després, si voleu.
I afegint-me, diguem-ne, això que dèieu, hi ha un... I el que explicàveu d'aquesta... Quin Josep Pla hi ha, diguem-ne, a cada època... És clar, aquí hi ha una cosa que... Ell va fer grans esforços per reescriure's a si mateix al llarg del vida, i, de fet, tot l'exercici de reescriptura del Quadern Gris... I el fet, per exemple, que iniciés obra completa en dues, com a mínim en dues ocasions, que també en el cas de la Selecta hi havia una voluntat de crear una mena de cànon de les seves obres, no? Sí. O d'ampliar-lo. Tot això jo crec que d'alguna manera interfereix en la mirada que podem tenir sobre Josep Pla avui. És a dir, costa molt destriar el Josep Pla jove del Josep Pla gran, no només en el Quadern Gris, sinó en general. I costa també, ja no et dic en el pla de la lectura, d'agafar el llibre i llegir-lo, sinó en el pla del personatge. Sí. Com aquest personatge, tu deies ara, podem parlar del 39. Clar, el pla del 39 i el pla de l'any 24 o 25 i el pla del 59 és la mateixa persona, però ha passat, com totes les persones, ha passat per períodes de la vida molt diferents que hauríem de ser capaços, i jo crec que això una bona biografia ho hauria de fer, de saber-nos destriar aquests diferents plans i posar-nos-els en context per entendre cada llibre en el seu moment. És molt complicat, perquè precisament el Quadern Gris jo crec que és un intent de destrucció d'això que t'estic demanant. No?
Sí, sí, sí.
És un exercici de, justament, de barrejar, com diu el vers aquell d'Eliot, past and present are... el passat i el present són continguts en el futur. No? I no deixa de ser una mica aquest exercici.
Clar.
Dit tot això, hi ha una cosa que a mi, i a més m'agrada molt la idea que tu traies de que Pla és sobretot un escriptor literari. I és un escriptor que jo crec que fa un sacrifici, malgrat que té aquesta voluntat moral, solitària i tal, però fa un gran sacrifici, i això també m'agradaria parlar-ne, que és abandonar d'alguna manera la ficció per poder fer-se una carrera que li donarà més nom i més prestigi. Però, en canvi, tots sabem que, sobretot, és un prosista. I que això no hauria de ser una evidència, però ho és, perquè resulta que els grans prosistes que hi ha fins aleshores venen de la poesia, no? Com Sagarra, fins i tot com Carné, no? I, en canvi, ell, o venen del periodisme. Llavors, ell comença com a narrador de ficció i hi ha un moment on ho abandona. I el que a mi em sorprèn és que precisament viatja quan podria estar-se aquí, que és en el període d'entreguerres, i en el moment en què potser li aniria bé viatjar per allunyar-se de tot aquest ambient resclosit del franquisme que es va descobrint i que l'any 50, diguem-ne, i 50 i pico ja el deu tenir claríssim, decideix fer aquesta mena d'exili. Si vols dir-ne exili, potser és una mica exagerat, eh? Però
interior,
aquest tancament,
no?
De vida interior allà al Mas i escriure constantment, no? Per què hi ha aquest decalatge, podríem dir, no? Per què pren aquesta decisió?
No sé, Jordi, és molt interessant això que planteges, no? I alhora molt complex i vaja, jo ho trobo apassionant. Sobre això que dius del quadern gris, clar, és que la jugada literària, en el moment en què es va publicar el dietari o el pretès dietari de joventut, el 1966, doncs no va quedar clara, però ara que la veiem amb més perspectiva, és claríssima, no? Quan, generalment, quan algú publica, quan un escriptor publica les seves obres completes o la seva obra completa, el que fa és recuperar, recollir, seleccionar, rebutjar el que considera que és el millor de la seva obra. Pla fa una operació totalment diferent, perquè el primer volum de l'obra completa és un volum pràcticament inèdit i és un pretès dietari de joventut dels anys de la seva formació moral i de la seva formació com a escriptor. I, de fet, el que fa el quadern gris és una mena de novel·la d'aprenentatge, no? És la història del naixement d'un lector que es fa escriptor. I, clar, això té una dimensió literària, imaginativa, impressionant, i això és el que fa que l'obertura del dietari ja sigui per ella mateixa una obertura novel·lesca, però l'obertura de l'obra completa és una obertura que apunta directament cap a la literatura, no cap al periodisme, com a vegades se'l volia reduir, no? És un periodista en un sentit negatiu, no? Bé, ell apunta, el seu primer volum és la història del seu naixement com a escriptor.
Hi ha un moment per mi molt, molt atractiu com a lector i, diguem-ne, com a interessat en la literatura en general, que és Berlín l'any 24, no? Que és un moment on Pla està allà amb el xamac, ho explica molt bé en el tríptic aquest de Berlín, no?
Berlín,
que surt
de la
vida amarga.
Sí,
exacte. I aquell any, en aquell moment, l'any 24, a Berlín, hi ha Nabokov. Nabokov està vivint a 500 metres d'on viu Pla. Nabokov està escrivint una primera novel·la, que és Mashenka o Maria, que passa en una pensió. I el Pla està escrivint històries que passen en pensions. Això per començar. Justament en aquell el Pla, em sembla que hi arriba un 1 d'agost del 23.
23, sí.
L'1 d'agost, el 18 d'agost hi arriba Kafka. Per tant, Kafka està vivint en el mateix moment que Pla i que Nabokov a Berlín. I hi podríem afegir, lògicament, Joseph Roth o Stefan Zweig, o hi podríem afegir doncs, tota la cultura que en aquells moments Berlín és la gran ciutat europea. Per tant, és un escriptor que ja des d'un punt de vista inicial és internacional. És a dir, és un escriptor que està on passen les coses en aquell moment. I ell ho està fent perquè està escrivint, escriu després sobre aquella època, però també està escrivint històries que tenen a veure en aquell moment i amb pensions i tot això. I ara aquí jo vull agafar una frase del Ferreter, del Gabriel Ferreter, en aquelles dues conferències que es van editar.
Sí.
Hi ha una frase que per mi és terrible, que m'hi ha fet pensar moltes vegades i sobre la qual no estic gaire convençut i vull a veure què dieu vosaltres, no? Que tot passant són unes notes d'una xerrada, per tant, no és una cosa que hagi escrit el Ferreter directament, sinó que algú va prendre una anotació, però sembla prou exacta tal com està escrita perquè siguin les paraules literals de Gabriel Ferreter. I diu, la primera etapa en el seu diari és molt poc íntim. I llavors diu, la seva reticència quant a la intimitat és el que li impedeix ser un gran autor a nivell europeu. Això a mi em fa dubtar molt, perquè no sé fins a quin punt hi ha, efectivament, una reticència a la intimitat, i quan llegeixes aquestes notes, que són molt posteriors, i sobretot també els dietaris, diguem-ne, que es van publicar, hi ha un interès per la intimitat i una aposta. Però fins a quin punt és veritat això que diu el Ferreter? Com ho veieu?
Jordi, això que expliques realment torna a ser molt interessant i, no, i per tant, vull dir, ho subscric, subscric tota la teva reflexió, però em fa dubtar la frase de Gabriel Ferreter. El que trobo interessant, primer, és que plantegis aquesta qüestió dels anys 20, no? Perquè com que estem tan condicionats per la imatge que ell mateix va voler donar de si mateix, la del pagès sofisticat per la cultura, la de l'home arrelat, proper a la vida del camp, que a vegades ens costa entendre aquesta joventut planiana, no? Que és aquest jovenet ultrasensible i molt, molt, molt curiós per totes les coses de la vida, que arriba el 1920 a París, que després fa un viatge a Itàlia, que comença a llegir Stendhal, que comença a llegir Leopardi, que després arriba a Berlín, que tot i que no coneix doncs, l'alemany, doncs té l'Eugeni Xammà, que li fa de traductor i de cicerone, i que de fet fa vida de carrer, és a dir, d'una banda perquè és periodista, però després perquè també forma part del seu tarannà, no? De ser als cafès, de fer vida de pensió, de sortir de nits, de comprar el diari, de parlar amb el quiosquer. És a dir, aquesta vida, que és una vida cosmopolita, perquè després continuarà, anirà a Moscou el 1925, a Londres, viurà a Suècia 3 anys. Aquesta joventut cosmopolita i una mica dandy, perquè un dels seus models, per exemple, era Paul Morand, és a dir, una mica allò que va aconseguir fer Carner, no? que era l'escriptor que és diplomàtic també, no? I que Pla hauria volgut també poder-ho ser i finalment doncs, no va poder ser. Tota aquesta joventut de tan vital d'un home que està doncs, coneguent els grans polítics del moment, els grans escriptors, però alhora doncs, parla amb els cambrers dels cafès de les terrasses de París o de Berlín. Tot això dona un gruix, em sembla, que és el que després explica el pretès tancament dels anys 40 a l'Escala, a Cadaqués o al Mas Pla, el Mas Pla de Llofriu, no? Però que l'un sense l'altre no es poden entendre perquè el cosmopolitisme i el localisme els fa, per sort, els fa combinar de la manera adequada, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, em sembla que és un escriptor comparable a altres escriptors europeus i tu parlaves de Nabokov em cau més lluny, no? Potser en relació a Pla, però Roth em sembla més semblant pels temes, no? També el tren, en fi. Però, per exemple, quan és a París, doncs allà hi ha Simenon, no? Uh-huh. O hi ha hagut Hemingway, uh-huh. Que són escriptors amb els quals s'identifica moltíssim, també. I que són escriptors antiacadèmics, que són escriptors que modernitzen la prosa periodística i la prosa narrativa i afegeixen el jo, l'autobiografia, no? La crònica. És a dir, ja tot això acaba creant o configurant un escriptor que després sortirà bé o no li sortirà bé, o algunes coses li sortiran bé, d'altres no tant, perquè els condicionants històrics seran també molt diferents dels de Simenon o dels de Hemingway, no? Però la intimitat, clar, és que jo aquesta frase de Ferreter no l'he acabat d'entendre mai i de vegades potser perquè em fa por que tingui raó, no sé, potser sí que té raó, però clar, jo quan llegeixo l'autorretrat que hi ha al quadern gris, que n'hi ha dos, però el primer és realment d'algú que es posa davant del mirall i es despulla i es va traient totes les caretes que arrossega i que ha anat construint-se al llarg de la vida, no? I és un autorretrat molt poc complaent, eh? I em sembla que és una reflexió on hi ha una intimitat d'un individu que es mira al mirall, no? I que no s'agrada, que no s'agrada i que decideix posar-se una altra careta després, que és una careta d'escriptor, no? Una màscara, no? Construir-se un personatge perquè no s'agrada, no li agrada ni la seva cara ni les fotografies del seu rostre, perquè diu que traeixen la seva sensibilitat, no? I per tant més val una màscara fixa amb la qual relacionar-se socialment, no? Clar, De què està parlant Ferreter quan diu això? No ho sé.
Bueno,
no ho sé,
jo,
no
jo
què vol dir la intimitat?
M'ho agafo com grano salis, perquè al mateix temps ja sabem, són les notes que d'estudiant del Joan Alegret a la
sí,
universitat.
Sí, sí, sí.
El que passa que és una frase prou construïda i prou sí, articulada sí, sí. per pensar com a mínim que hi havia un interès. Ara, tens raó, és, estarem sempre amb el dubte de què es referia exactament
també hi ha qui
a la
diu,
intimitat.
També hi ha qui diu que, com que no va escriure sobre la guerra, això li impedeix ser un gran escriptor. Clar, ja. Jo prefereixo parlar... d'allò que escriuen els escriptors,
sí,
no pas d'allò que no han escrit.
Exacte.
Efectivament, no va parlar de la guerra, sí. però bé, no va parlar de moltes altres coses. No,
sé, cas...
no va anar mai a Andalusia, no? I no va, parlar, no va escriure sobre Andalusia, però... És a dir, jo prefereixo parlar o reflexionar sobre el, can, sobre el que van escriure. No?
En tot cas, Xavier, sobre aquesta idea de les màscares, no? que ara deies, i sobre coses que sí que va escriure i que, per exemple, en aquest nou volum tenim, creus que cau, o és a dir, que ajuda a configurar en el conjunt d'aquest autorretrat d'en Pla una dimensió política potser diferent, no? I parlo sobretot quan és més explícit, més, com dir-ho, desinhibit, parlant del règim, de l'estupidesa, literalment ho diu així, no? del règim franquista.
Sí, però també voldria subratllar, a vegades hi ha coses que són... molt bàsiques i òbvies, i perdoneu per l'obvietat, no? Però que si parlem de la ideologia del senyor Josep Pla és perquè és l'autor del Quadern Gris o perquè és l'autor de La vida amarga, perquè si no la ideologia d'aquest senyor no ens importaria pas ben gens. No? Per tant, és en funció del fet que és un dels grans escriptors que per això ens interessem per la seva reflexió ideològica, no? I també perquè, certament, com a periodista, va ser també un analista polític de l'actualitat, insisteixo, des de 1920 fins a 1981, per tant, va viure tota mena de règims. Jo crec que aquest volum... mireu, a la premsa hi ha hagut diverses reaccions. Algunes deien, per exemple, ara sí que podem dir que Pla era catalanista, no? Bé, jo crec que tots els lectors de Pla saben, des de fa molts anys, que Pla és catalanista, no? El que passa és que hem de veure què vol dir catalanista i què implica ser catalanista, no? I també hi ha hagut gent que diu, oh, doncs així ja no podrem dir que Pla va ser franquista. Bé, perdoneu, no, Pla també va ser franquista, clar. No, és a dir, no ens autoenganyem tampoc, no? Per mi el més important és quan va deixar de ser franquista, no? Però que va ser-ho l'any 39 i que va jugar unes cartes molt clares, doncs això és indiscutible. Per tant, la reflexió política forma part del fenomen Pla, perquè ell mateix també ho afavoreix. Però que el catalanisme que apareix en aquest volum és un catalanisme de pedra picada, és a dir, i això ja es va veure a La vida lenta i sobretot jo vull recordar un volum que em sembla fonamental, que és la correspondència de Josep Pla amb l'editor Josep Maria Cruzet. Allà hi ha el que Pla entén per catalanisme, que és salvar la llengua, la literatura i la cultura catalanes. I per fer això, ell està disposat a fer molts sacrificis perquè li sembla que és el que el mou a ell mateix. No? Per tant, bé, el catalanisme de Pla és un catalanisme bàsicament que va relacionat amb la pervivència i la vitalitat i la creativitat de la literatura catalana.
Això és una cosa que dona sempre molt de sí, que és la recepció d'una obra,
sí.
La manera com finalment la crítica, el públic, la societat, al capdavall, es tira la manta cadascú per un costat. Però per tornar al que deies sobre aquest catalanisme de pedra picada, jo confesso que llegint Fer-se totes les il·lusions possibles, i molt especialment llegint la primera part sí. d'aquestes notes, que és un intent d'història de la psicologia col·lectiva sí. catalana, he quedat veient visions. Perquè em sobta que un personatge com Pla, que era passablement inquiet del que tant mateix es produïa més enllà de l'esfera on vivia, pugui escriure a final dels anys 50 partint dels fonaments que fa servir. I m'agradaria citar un passatge en què intenta explicar la decadència, el que entenem per decadència, que d'altra banda és una noció molt problemàtica,
sí,
perquè
sí.
Què vol dir decadència, en relació a què decadència, i decadència de què, al capdavall. Diu, El bilingüisme fou un altre factor de decadència. El bilingüisme planteja, al meu entendre, el problema del subconscient català, origen de tot el drama cultural del país, perquè el poble que no logra mantenir les manifestacions del seu subconscient en un estat folgat, llibèrrim i normal, perd la seva personalitat d'una manera fatal i seguríssima. El subconscient català es troba en l'ambient castellà i andalús, desplaçat i absolutament foraster. El fet que l'ànima catalana sigui més sentimental que sensible ajuda encara al que dic, etcètera, etcètera. L'ànima catalana, el subconscient català, un subconscient normal, és a dir, de debò, d'on surt això? És a dir, d'on surt en el sentit de quin concepte de la geografia humana decimonònic surt aquest discurs que avui dia rescaten com a prova del lligam estretíssim de Pla amb la seva pròpia cultura, que, com molt bé deia Xavier, és un lligam que és que alimenta, nodreix tota la seva obra, d'altra banda. Però això em sobta molt. Em sobta molt perquè, d'alguna manera, mostra una persona que veritablement s'ha aïllat en un sentit que no és productiu i en un sentit que no és d'aquest pacte amb si mateix en tant que escriptor, sinó que és veritablement d'una persona que dona la sensació d'haver perdut una mica el món de vista. No sé què us ha semblat a vosaltres aquesta entrada.
Però Maria, vols dir que no ho hem de posar bé en el seu context? És a dir, vull dir, avui ningú parla de psicologia col·lectiva dels pobles, per sort, no? Ni de subconscients, ni d'ànimes dels catalans o dels que siguin.
Però és que els anys 60 però, tampoc, eh?
Bueno, però els anys 50 sí, eh? És a dir, si tu agafes la Ferrater Mora...
Sí, però si agafes Foucault... Sí. No. Que escriu la història de la fulla al mateix moment. No, però, és que és això.
Foucault a l'Espanya franquista, t'asseguro que no havia arribat. Però Ferrater Mora, que vivia als Estats Units, i quan fa les formes de vida catalana, i quan parla del seny i de la ironia, és a dir, està fent el mateix exercici que avui considerem realment anacrònic. I en el Notícia de Catalunya, de Vicenç Vives, que jo crec que són tres... Són Ferrater Mora i Vicenç Vives són... Pel que fa a la reflexió... pretesament sociològica, eh? Sobre les vides, sobre la vida catalana, jo crec que Pla s'ha de posar en aquest context. Eh? I el Gaziel, eh? I el Gaziel de qui som els catalans? Això és el que es plantegen ells. I no ho fan amb Foucault ni evidentment amb cap altre referent de l'Europa del moment, perquè probablement en l'Espanya franquista es desconeixien totalment. I també perquè estem parlant d'una gent d'una generació que, clar, encara neix al segle XIX, no ens n'oblidem, Maria? Però vull dir que, no vull dir que jo estigui d'acord amb això, simplement dic que posar-ho en el context de Pla d'aquestes frases és el context de Ferrater Mora, de Jaume Vicenç Vives, de Gaziel... És després de la catàstrofe de 1939, qui som els catalans, com som i com ens en podem sortir, com podem trobar un projecte col·lectiu engrescador.
Però és que no es tracta pas de... A mi el que m'interessa a partir d'aquí és més aviat recalcar que... Tornar al que deies tu inicialment d'aquesta idea d'intimitat, d'altra banda, del Ferrater, què diem quan diem intimitat? Perquè hi ha una cosa que és apassionant en tota l'obra del Pla i veritablement apassionant i que fa que em sembla que el judici del Ferrater, en tot cas, caigui pel propi pes, és aquest retrat de la vida moral que hi ha en tota l'obra de Josep Pla i que hi és d'una manera fascinant perquè és... caminant i posant-se en situació i en contacte amb petites escenes de la vida, sí. Que veus desplegar-se una reflexió permanent i sucosíssima. Perquè a mi les il·lusions que s'han publicat ara, no sé per què, em van fer saltar de nou a un volum que és el dels pagesos, que hi ha... 1.000 pàgines, és que és un volum que et posaries a citar-lo de dalt a baix, de tan preciós i de tan apassionant i de tan, d'altra banda, divertit que arriba a ser, perquè és veritablement extraordinari. I té un moment que m'agradaria també citar-lo, en què explica que ell, bueno, ha fet una invitació a un viatge a peu per aprendre a mirar el món, per aprendre a mirar les coses que tens immediatament sota el nas i treure'n tot el suc. I explica que, bé, que viatjar a peu d'aquesta manera que fa ell té inconvenients, t'empolsegues i a més t'exposes a una determinada visió dels altres que troben que ets un pelacanyes i diu, la riquesa produeix una delirant fascinació, En el temps que vivim és potser l'única cosa que fascina realment. Fora d'això, tot són puerilitats i inicieses. Si vostè tingués un cotxe d'aquests, em digué un dia un secretari d'Ajuntament, quin bon escriptor no seria? Si vostè posseís una màquina com aquestes, els seus escrits serien apreciadíssims. La seva fama tindria una dilatació que mai no arribarà a tenir anant a peu. El nombre d'idealistes cada dia augmenta. Cada dia és més gran el contingent de persones que somnien l'impossible i que per aconseguir-ho passen per sobre de tot el que se'ls presenta. Les persones que s'acontenten amb el que simplement tenen, amb la misèria del nostre pa de cada dia, els materialistes, som considerats uns perfectes infeliços. I continua. I és en això que penso, l'intimitat del pla és la vida moral, i enhorabona, i això és gran, i això és el que fa que tingui un lloc no dins de la literatura europea, sinó dins de la literatura del món, perquè hi ha un exercici a l'hora d'un redès extrema i d'extrema trampa que són fascinants.
Sí. Jo, si em permets tornar un moment a l'aspecte aquest de la... No, la ficció ja hi tornarem, perquè també tinc una cita de, justament del llibre que m'interessa molt per parlar de la ficció, però només per rematar, si us sembla, això de la part aquesta de política. Jo crec que el llibre, aquest llibre i aquestes notes, no han de servir tant, o no haurien de servir tant, per afirmar una imatge d'un pla catalanista, sinó com a antídot per a una lectura ideològica del pla, que és una lectura que molt sovint s'ha fet des de l'espanyolisme. I jo fa poc em vaig dedicar a rellegir uns assajos d'una persona com l'Andrés Trapiello, i només li faltava posar José Pla, directament. Perquè hi ha hagut, tradicionalment, s'han agafat molt sovint a la idea del pla espanyol i del pla franquista, diguem-ne, gairebé com una reivindicació anticatalanista. No? Jo crec que aquest llibre el que ajuda, si l'hem de valorar en aquesta clau política, em sembla que, a més, tampoc és tan important, gairebé és una manera de treure aquesta part, o un antídot, com deia, de la part ideològica. Pel que fa a la solitud moral, a la solitud, perdona, física, i aquest distanciament, hi ha un detall, i el no conèixer Foucault, que diu la Maria, hi ha un detall per mi molt...
No, preciso, no vull dir que sigui criminal, no conèixer Foucault, sinó que escriu en el mateix moment.
Sí,
és
sí,
això,
sí, però fixa't, també escriu, hi ha una cosa que per mi, cada vegada que ho llegeixo, és que m'agenollo i miro al cel. Quan parla del New Yorker, o sigui, és un senyor que l'any 59 i abans llegeix el New Yorker. Primera notícia de que pugui llegir en anglès. És una cosa que ho sabem poc, que Pla podia llegir, i al mateix temps és del tot lògic, perquè si s'ha passat no sé quants anys viatjant pel món, n'ha de saber d'anglès, no? Un dia que vagi a Nova York, me n'aniré als arxius del New Yorker a veure l'any 59 quants subscriptors tenien a Espanya, quanta gent era capaç de llegir la revista d'això. I, a més, la cita més d'una vegada i en els dietaris. O sigui, per tant, no és una lectura concreta d'un moment, sinó que és un interès continuat.
Diria, perdona, que l'esmena el New Yorker. El New Yorker d'ara no és com el d'abans. Ha perdut qualitat.
Imagina't, sí. I acaba citant un perfil sobre un escriptor indi, que era Narayan, que per cert el Ferreter en algun lloc deia a Narayan no l'he llegit mai, tothom diu que és molt important però no l'he arribat a llegir mai, que és una connexió, no? I doncs això, o sigui, jo crec que aquesta presència, el fet que el New Yorker arribi a Llofriu cada setmana li dona una finestra amb el món. Clar, tu pots estar molt aïllat, però tu tens una finestra amb el món i tens una mirada sobre el món que potser no és la mirada del que s'està coent en aquells moments a Europa, sinó que el que està passant a Estats Units, que en aquest sentit és molt més tradicional, no? No diré conservador, però més tradicional, no?
Jo crec que la publicació de fer-se totes les il·lusions possibles des del punt de vista de la ideologia, de l'escriptor, el que demostra és que les coses són molt més complexes i que no podem caure en simplificacions. I que ni Pla era independentista, ni Pla era franquista, perquè tot això l'any 59, evidentment, no té lloc. I que, per tant, tot s'ha de posar en context i en relació amb el seu moment. I que Pla és una cosa... I, a més, Pla és, a veure, és camaleònic, evidentment. És un home que es va adaptant com potser no pot ser d'altra manera, i alhora és com una anguila, no? Allò dels siats de natura d'anguila, eh? L'anguila la intentes agafar i sempre se t'escapa, no? Però vull dir que una cosa és el pla dels anys 20, l'altra dels anys 30, dels anys 40, dels anys 50, dels anys 60, dels anys 70, i una cosa és el pla de l'any 36 i l'altra el pla de l'any 39, que són dos moments molt diferents de la història de Catalunya. I, per tant, davant de qualsevol intent d'instrumentalitzar o de sobreinterpretar els assajos de Pla, crec que hem de reivindicar sempre això que deies tu. Vull dir, l'hem de llegir, hem de veure què diu i ho hem de posar en relació amb el context del moment. I, sobretot, en un escriptor, doncs, que per la seva vessant periodística, l'interès per l'actualitat fa que moltes vegades opini i per tant, potser doncs, al cap d'uns anys es contradiu o va matisant la seva reflexió política. No sé si esteu d'acord, no? Però vull dir que si parlem de Rodoreda, doncs de Rodoreda no hi ha una interpretació de l'actualitat política constant i pública. I això crec que és una sort per la Rodoreda i per la seva obra, no? Però Pla escriu cada setmana, doncs, de vegades 5, 6, 7, de vegades 10 articles. La xifra fa feredat, però és així. I, per tant, a mesura que van passant els anys i va evolucionant i de vegades es contradiu, com és lògic. Per tant, no es poden sobreinterpretar els textos ni analitzar-los des de l'actualitat política. A mi em sembla bé això que has dit de l'antídot, no? Em sembla un antídot a totes les lectures ideologitzades i maniquees, no?
Val més la pena perdre-se això amb la mirada sobre altres coses i no buscar tant la instrumentalització.
Sí,
no?
Bé, i passa una altra cosa, a més, que és que ara deies la Rodoreda. Esclar, la Rodoreda és una autora de ficció. Sí. I ho té claríssim des del primer moment. Sí, sí. I lluita per fer ficció i es crea una tradició pròpia que la fa avançar des de la seva obra i des de les seves lectures, no? Mm. I Pla, jo crec que aquí el problema és que ho abandona. Llavors, si em permets, llegiré una de les... Com que el David ens va demanar que triéssim alguna nota del llibre per llegir-la, jo n'he triat una que no, d'entrada no destaca dintre del volum, però en canvi m'agrada molt i no és gaire llarga, la llegeixo. Diu: "Hi hagué com una pausa sorda, però de sobte se sentí que plovia. Una ratxa de vent portà fins a la finestra un ruixat com una cinglantada. Les gotes furients batien els vidres. La porta d'una habitació llunyana es tancava amb un cop sec. El vent frissava a les obertures i a les finestres cruixien. La cortina de la finestra es movia. Sensació de tardor agradabilíssima després de tant d'estiu. Quina manera de fantasiejar, Déu meu." M'agrada molt perquè és un atac de ficció o de descripció, podríem dir-ne, que podem pensar-la, no és d'entrada, és una vinyeta, és un retrat, és una imatge d'un moment que podria anar cap a la ficció, que d'alguna manera veus que ell s'hi sent còmode precisament per fer servir una paraula com cinglantada, que jo és una paraula que desconeixia, i abans que això pugui anar més, ell mateix surt de l'escena i diu: "Quina manera de fantasiejar, Déu meu." És el Pla que parla sobre l'altre Pla. I és en aquest sentit que m'interessa fins a quin punt el Pla de ficció, el Pla que volia ser novel·lista, que és una de les coses que explica en el pròleg a La vida amarga, va decidir no tirar endavant i, en canvi, es consolava treballant una prosa que, evidentment, és molt literària, o amb aquests moments, per exemple, en el Quadern Gris, hi ha molts moments on el que estàs llegint és un Pla totalment entregat a la ficció i a la manera, a aquest exercici de descriure i extreure alguna mena de conclusió moral a partir de la descripció.
No? I fins i tot en aquest volum últim, també, en l'última secció, hi ha un apartat que no només es dedica a la ficció o a la prosa poètica, com ara citava Jordi, sinó directament a la poesia, no?
Ah, no,
I fa,
la poesia,
i fa autocrítica, sí, sí, sí. Autocrítica de poemes que ell qualifica literalment de dolents.
Sí.
Però això, Jordi, de la novel·la... Mira, tu sempre parles de La vida amarga, que és, per mi també és un dels volums més importants de Pla, eh?
Sí, sí.
L'origen de La vida amarga és un llibre que es va publicar l'any 27, que es deia Relacions.
Relacions, sí.
Que després no es va reeditar i que el va... Bé, una part apareix a La vida amarga, l'altra a Quadern Gris, i per tant ens el perdem, no? I un dels dubtes és si, per exemple, seria lícit reeditar-lo algun dia. Potser sí. Però Relacions portava un subtítol que era novel·la. Perquè, clar, quan parlem de novel·la, de què estem parlant? Perquè als anys 20, Pla havia llegit Proust, havia llegit Joyce, en francès, en aquest cas, amb la traducció de Valéry Larbó, i en fa un gran elogi, i no vull dir que...
Bueno, el tradueix, me'n recordo que hi ha algun moment on va traduir un fragment del Joyce.
Efectivament, sí, aquell fragment de l'aigua, recordes? Sí. De l'Ulisses.
Exacte.
Però és a dir, que ell té un projecte de novel·la que probablement també té influència de Baroja, que ja era un novel·lista una mica particular, no? Però ell diu, no, tothom em demana que faci una novel·la, doncs faig una novel·la, que es diu Relacions, i que és una mena de patchwork de fragments, d'escenes de la vida quotidiana entre Berlín, París i Londres, escrit en primera persona, on també, a més, explico records infantils, coses, reflexions meves, etc. No? I quan l'Alexandre Plana llegeix el manuscrit, li diu... Diu, home, has de treure el subtítol novel·la, perquè això no és una novel·la. Una novel·la és una altra cosa. Una novel·la és ha de tenir una presentació, un nus, un desenllaç. Ha d'estar escrit en tercera persona. No, on vas a parar, on vas a parar. I quan es publica Relacions, la crítica és molt més conservadora i molt més decimonònica que la mateixa proposta planiana. No? I, per tant, em fa l'efecte que hi ha una certa repercussió davant d'aquesta crítica tan dolenta de Relacions. Eh? Ja. I no vull dir que això... I que després doncs, resulta que quan Pla fa Cartes de lluny i Cartes meridionals, que són doncs això, llibres de viatges, no? O quan fa un dietari, Madrid 1921, un dietari el 1929, Pla diu, bé, doncs les meves novel·les són això, són aquestes. I ja està. No em demaneu novel·les a la manera convencional i decimonònica, sinó que jo faig el que vull. Yeah. I sempre sota l'advocació de Stendhal, i que és realment l'autor predilecte de la seva joventut. No? Que Stendhal, a part del Roig i el Negre i de la Cartoixa, doncs és algú que fa llibres de viatges per Itàlia, fa les memòries d'un turista i diu aquest és el meu model, aquest és el meu model, i si no us agrada, doncs demaneu a un altre que faci les novel·les que us agradaria llegir. No?
I tanmateix hi ha els articles, aquells articles elogiosos, els dos, em sembla que són del Riba, de Carles Riba,
sí.
A partir del primer i del segon llibre, no? I no, diguem, amb això no en té prou.
Clar, és que l'arribada de Pla a la literatura catalana és, vaja, el 1925 publica Coses vistes i Josep Carner i Carles Riba el saluden com el gran jove escriptor de la literatura catalana. Què més vols, no? Si Carner i
quins
Riba t'avalen,
sí.
Doncs
sí, sí.
Tu tires endavant, no? Entenc jo. Però Pla és un home lliure, ho has dit abans, Jordi, també. És un home que, per sobre de tot, s'estima la llibertat personal, i això ho diu també aquells anys. Ell diu, jo sóc un gos sense collar, jo no admeto que em poseu una corretja, jo sóc un gos de carrer que vull anar solitari i encuriosir-me una mica per tot plegat. I també la llibertat literària, és a dir, Pla sempre farà el que voldrà. I per tant, encaixonar-lo en un gènere literari mai s'hi sentirà còmode, mai.
La Maria acaba d'obrir el llibre un altre cop per la pàgina 156.
Bé. No 155, eh?
Per una nota que em va agradar molt. Avui, 24 de febrer de 1962, ha fet 22 anys, dia per dia, que escric a Destino. Hi ha hagut setmanes que hi he fet un article, altres dos, altres tres. La secció de correspondència, que avui té un èxit enorme, la vaig iniciar jo simulant cartes de lectors que no existien. I he publicat una enorme quantitat de llargues cartes d'informació europea i americana. 22 anys. Qui ho hauria hagut de dir en el moment de començar aquesta brometa? En el Destino no hi ha res, ni redacció, ni mitjans d'informació, ni una qualsevol forma d'arxiu. Porcel digué més tard que la redacció de Destino és un simple penja-robes per penjar-hi el barret i l'abric. Però hi ha hagut, i hi ha, una administració perfecta. Aquesta és l'única causa de la duració insospitada de Destino. Jo recalco simplement 22 anys d'informació europea i americana. És a dir, que Foucault hi era.
Però, Maria, com acaba el primer paràgraf?
Acaba exacte.
Una revista feta per esperits lliures dintre d'un sistema dictatorial monolític castellà copiat del nacionalsocialisme alemany.
Sí. Sí, sí, però justament és apassionant pensar un autor que s'ha passat la vida batallant amb una reflexió moral que es contempla a si mateixa per posar-se a prova, això no hi ha cap dubte que es posa a prova Josep Pla a través de la seva escriptura, i que al mateix temps passa 22 anys en un lloc que descriu ell mateix en aquests termes.
I Xavier, ens podem imaginar Josep Pla plorant, com confessa, no?, en el llibre.
Sí, és un moment molt emocionant, en què Pla, que s'autopresentava com un home, com un cínic i com un home molt dur, doncs resulta que sent el cant dels ocells i plora. I bé, això potser també ho hauríem de posar en relació amb la intimitat de la qual parlàvem abans, però aquests moments d'intimitat i de plorar, i són freqüents en l'obra de Pla, de vegades sentint una sardana de Juli Garreta o recitant la Divina Comèdia.
No s'hi posa per poc, eh? Escolta, i suposo que aquests fragments d'intimitat també valdria la pena que formessin part d'aquesta esperadíssima biografia que abans esmentàvem per sobre. Quan podrem veure una biografia de Josep Pla?
No ho sé. Estic treballant-hi amb molta il·lusió i amb tota la capacitat de treball i d'anàlisi i d'interpretació que tinc, però també he d'admetre que tinc dificultats perquè potser quan més coses sabem de Josep Pla, menys coses sabem de Josep Pla. I perquè quan més el desvelem i el descobrim, doncs potser més s'amaga, no? I per tant, doncs estic intentant trobar una manera d'explicar la vida de Josep Pla, fins i tot acceptant que potser no la podré explicar. Però que, per tant, potser la biografia també serà contindrà explícitament la meva incapacitat d'escriure la biografia de Josep Pla. Perquè realment és un... Deixant de banda la qualitat literària, que això és, doncs, és discutible com tot, no? Però la dimensió literària de tot el que fa Pla i la seva vitalitat, doncs la seva mateixa capacitat de treball fan que, doncs, que tenim un autor que va publicar milers d'articles, que té 45 volums d'obra completa, que té unes correspondències llarguíssimes amb molta gent i que tinc una mica la sensació que només veiem la punta de l'iceberg, no?
I ara et tornaré al principi de tot. Què queda encara per llegir en aquests munts de carpetes?
El Fort Knox a Palafrugell.
Exacte.
No ho sé, tant de bo ho sabés, o potser no, seria una desgràcia saber-ho, no ho sé. Nosaltres des de la càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona intentem posar en relació diversos actors que hi ha aquí, que és la família Pla, els hereus, és la fundació, és l'editorial, i estem fent una feina de moment de catalogació, d'ordenació de molts materials que hi ha que no han sortit a la llum, però que aquests materials tampoc no cal aquí fer-se grans esperances, no? O fer-se més il·lusions de les que toca, no? És a dir, que a vegades hi ha materials que no forçosament constitueixen un llibre, i jo intento ser molt curós i no trair mai, no la voluntat de l'autor, que ja fa molts anys que va morir, sinó bé, intento no trair mai els lectors, és a dir, no enganyar-los. És a dir, nosaltres estem publicant aquí uns fragments que van quedar inèdits, que des de 1996 eren a disposició de tothom qui ho volgués en l'arxiu de la Fundació Pla, però que no els havia anat a mirar ningú, i que per sorpresa nostra, doncs, existien, i vam considerar que, tenint en compte que Pla els havia volgut publicar, perquè hi ha fragments que estan passats a màquina i corregits per en Bartomeu Verdagí, doncs això ens legitimava també a publicar-los, no? Probablement queden coses per publicar, però anem a poc, perquè anem una mica i us ho dic ben sincerament, en funció del que ens permet la circumstància. I, per tant, el que sí que publicarem en els pròxims anys, però l'Emili Rosales, que és l'editor de Destino i que és un molt bon amic i molt bon editor, sempre em diu no podem omplir el món de llibres de Josep Pla, i té raó, com a editor segurament sap el que diu, però en tot cas hi ha una correspondència amb Jaume Vicenç Vives, hi ha una correspondència amb Francesc de Borja Moll interessantíssima, hi ha una correspondència amb Casiel i hi ha una correspondència amb Joan Estelric, i per tant el que proposem a l'editorial en els pròxims anys és editar aquestes quatre correspondències.
Suculent.
No està malament, gens malament.
La correspondència amb Francesc de Borja Moll, perdona que et talli una altra vegada, confirma i reafirma encara més si calia la vinculació de Pla amb la llengua catalana i amb tots els països catalans. La seva preocupació d'aquells anys és connectar amb Mallorca, connectar amb les Balears i connectar amb València i connectar amb el Rosselló. I això no per un nacionalisme polític, sinó per aquesta qüestió que comentàvem abans, de la seva vinculació amb la llengua i amb la cultura.
Doncs amb aquesta vinculació, amb aquesta idea, si més no, pancultural i pancatalà, ens quedem. Xavier Pla, gràcies per tot aquest retrat d'avui des de Catalunya Ràdio Girona. I, en fi, esperarem aquesta correspondència i aquesta biografia. No hi ha pressa, diguem-ne. Tenim molt pla per, per anar gaudint mentrestant. Jordi Puntí, Maria Buigas, gràcies també i fins la pròxima.
Fins la setmana. Pròxima.
Que vagi bé.
Gràcies.
I arribem al final del programa i avui el tancarem amb una habanera molt diferent de les que va conèixer en Josep Pla. Us hem acompanyat Carla Verdés a la producció, Sergi Cotillas a la consola tècnica i qui us ha parlat, David Guzmán. Habanera, rendez-vous, Giorgio Conte.
La habanera, gentil, la habanera, que és un grito d'espuma en la cera, la que huele a naranja i trapiche, tiene pies de paloma rabiche, y sabrosos y densos y gruesos como dulce de coco los besos es su boca de púrpura horchata tamarindo y almendra y banano y que perfuma el aire cubano me agradaría ver un rendezvous un muy bonito y alegre rendezvous última súplica de la vida antes que muera juventud. Que muera juventud, que muera, muera juventud. Que muera, muera juventud. Que muera, muera juventud. Sabrosos y densos y gruesos como dulce de coco los besos es su boca de púrpura horchata tamarindo y almendra y banano y que perfuma el aire cubano me agradaría ver un rendezvous un muy bonito y alegre rendezvous última súplica de la vida antes que muera juventud. Que muera juventud, que muera, muera juventud. Que muera, muera juventud. Que muera, muera juventud. Que muera, 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 que muera.